Ràdio Ciutat de Valls parlem de les malalties i complicacions que afecten la nostra salut amb el doctor Paco Ester.
I un matí més, tenim la sort de tindre aquí al nostre estudi, a Ràdio Ciutat de Valls, el doctor Paco Ester. Doctor, bon dia.
Bon dia, Miguel Ángel, i bon dia a tots els oients.
I com sempre, amb el doctor Paco Ester, doncs pararem bé les orelles perquè ens comenti un tema d'actualitat i com no relacionat amb la salut. Portem molts dies, perquè és el que toca i és l'actualitat, aquesta pandèmia, parlant d'ella, ja sigui de les vacunes, de les dades que van canviant cada setmana, i això fa també que ens oblidem d'altres coses importants per a la salut, tot i que el doctor Paco Ester em sembla que també les vol relacionar amb la pandèmia, perquè ens ve avui a parlar de totes aquestes altres afectacions de la salut i la pandèmia que estan quedant en segon terme o s'estan oblidant per culpa, precisament, de la Covid-19. No és així, doctor?
Ah, sí, és Miguel Àngel. Des de la primera onada de Covid, els hospitals van veure col·lapsats, els centres de salut van tancar i solament atenien patologies puntuals o altres consultes telefòniques. O sigui, es va reduir un 15% l'activitat. L'activitat en urgències als hospitals va minvar, perquè l'al·luvió de persones con Covid i malaltes sobreseguia tota la capacitat per gestionar l'assistència. Els hospitals, l'atenció a la patologia Covid, urgències, diagnòstic, seguiment i UCIs era, diguéssim, l'objectiu principal d'orientació assistencial. El personal dels CAPs, fan test, los rastrejos, han d'ocupar-se de les residències donde abans eren de manera molt presencial, i va obligar a una atenció, com deia abans, presencial molt baixa, d'un 15%. Això ha repercutit en altres malalties que no són Covid, les cirurgies, que les programacions de cirurgies, els crònics que se feien controls de crònics per protocols establerts, les malalties agudes de ràpida resposta com són l'infart, l'ictus i diagnòstic precoç de càncer s'han vist afectades per la polarització assistencial a la Covid.
Ara comentava, entre totes aquestes afectacions, el doctor Paco Ester, aquestes deteccions precoces del càncer. De fet, fa poc, als diaris, no sé si aquest cap de setmana o així, sortia fins i tot un percentatge que havia baixat, diguéssim, les deteccions de càncers. Suposo que com aquesta, doncs, hi ha moltes altres dades significatives.
Sí. Tenim, de moment, bastants dades. Solament dir una cosa. En Europa, perquè no solament no s'afecta aquí, és una afectació tot el món. En Europa, els tractaments amb quimioteràpia en pacients amb càncer, en un 25%, i la ràdio en un 13,5% va tindre que paralitzar-se. O sigui, va donar pacients que precisaven un tractament se van veure paralitzats o ajornats.
Estem parlant d'ajornar o aturar uns tractaments importants.
Importants, molt importants. A Espanya, la SEON ha detectat entre un 15 o un 20%, com tu deies abans, menys de casos per càncer. O sigui, s'ha diagnosticat menys, un 20% menys que el que l'any 2019. En 2020 han mort 1.300 pacients més de càncer de pulmó que no pas al 2019. O sigui, això és una dada important. Però no solament ha afectat el càncer. En infart de miocardi, la mortalitat ha augmentat, s'ha duplicat. Mor doble gent que moria abans per un infarto agut de miocardi. Els pacients amb malalties cròniques com la diabetes, les cardiopaties, les malalties immunològiques de persones que precisen immunodepressors, no s'està fent el seguiment que era habitual. I això està produint descompensacions i agreujament de les seves malalties. Clar, a l'haver agreujaments implica de que precisen una assistència molt més especialitzada i moltes vegades hospitalària. Però us donaré una dada que és important. Fins a la tercera setmana del setembre del 2020, a Espanya van morir 54.800 persones. Més que en el 2019. O sigui, en 9 mesos del 2020 moren 54.000 persones més. El virus va ser la causa per PCR, o sigui, atribuïbles directament de forma segura al virus, 30.000. O sigui, d'aquestes 54.000 persones, 30.000 moren de virus i queden 24.000 sense una explicació aparent de que de camor. Algunes d'aquestes 24.000, evidentment, també és de virus, de persones que van morir per culpa del virus, que no s'havia arribat a fer la PCR. Ja sabem tots que en la primera onada, sobretot, no teníem la possibilitat de universalitzar els tests com ara. Però el dany colateral d'aquestes 24.000, no solament de virus, afecta a el que estàvem parlant abans. Augment de la mortalitat per càncer, augment de la mortalitat per infarto de miocardio i per ictus, i també per problemes de salut mental. Ha augmentat suïcidis, ha augmentat moltes patologies, ha augmentat la mortalitat per culpa de la poca capacitat per atendre com cal les malalties que abans de la Covid li donàvem una assistència de més seguiment i més qualitat assistencial.
I si haguéssim de parlar de les causes, aniríem a petar només al tema de que tots els recursos o la majoria s'ha hagut de dedicar a pal·liar aquesta pandèmia.
Ah, sí, mira, una. En l'any 2020 s'han deixat de fer 500.000 d'intervencions quirúrgiques, 10 milions de consultes i 2 milions de proves diagnòstiques. S'han deixat de fer. Esto, ¿por qué ha pasado eso? Pues las causas. El sistema sanitario se ha desbordado. Ya estaba agonizando el sistema sanitario y se ha desbordado. Se ha desbordado por varias cosas. O sea, a més del desbordament assistencial, ha hagut una por por part dels usuaris a acudir al centre mèdic, sobretot la gent gran. Per altra banda, els telèfons han estat col·lapsats i consultar amb el teu metge de capçalera era i ja és encara problemàtic. S'han tancat els centres de dia on anaven molts pacients que d'alguna manera estaven controlats. Han desaparegut els pacients en els ambulatoris. Estos pacients que anava el diabètic a controlar-se, el cardiòpata, tal, molta gent està tractant-se durant un any amb el mateix tractament i moltes vegades sense tindre una valoració exacta si procedeix continuar o cal variar-lo en funció del resultat. Després hem tingut interrupció o retard de los programes de cribat de càncer. Solament diré el cribat de càncer de colon que fem en l'assistència diària en atenció primària, les mamografies que de manera programada i per screening s'estan fent, tot això s'ha reduït. I luego hi ha hagut un factor molt important, l'automedicació com a conseqüència de tot l'anterior. Sabem que l'automedicació moltes vegades produeix molts problemes i molt greus, s'està donant. O sea, estas son las causas que, en la meva opinió, és de que nos ha agafat el sistema sanitari amb desbordats, una manca de recursos a la primària, sobretot materials i humans, perquè hi ha manca de personal, sobretot per atendre pacients ja greus, i bueno, ha posat de manifest de que hem de canviar una mica les coses.
Aprofitant aquesta frase final del doctor, no sé si el doctor ens diria en la seva opinió fer una mica d'autocrítica i què és el que podríem canviar o què hauríem d'haver après després de tot això que estem vivint.
Sí, pues la primera és de que estàvem sempre orgullosos de tindre un sistema sanitari que era modèlic i pues els peus eren de fang. caldria desenvolupar, o sea, fa des de la llei de sanitat de 1986, calia desenvolupar l'Agència de Salut Pública a nivell autonòmic. Bueno, pues no estan desenvolupades. Quan parlo d'Agència de Salut Pública no m'estic referint a l'assistència sanitària. M'estic referint a l'Agència de Salut Pública, a la que ha de vetllar per la promoció i prevenció de la salut. I això ni figura en les autonomies i a nivell central és testimonial el que hi ha, molt poqueta cosa. Aquí pequem de que no tenim una agència de salut pública com cal. Això està deixant veure la jungla de directius, de que en un lloc fan una cosa, en un lloc un altre, l'Estat deixa que cadascú vagi pel seu aire perquè tampoc té moltes idees clares. O sigui, tenim una manca d'autoritat sanitària en salut pública que és preocupant i que penso que sí que, no diré que és la responsable de tot, però sí part d'una mica de les situacions caòtiques que s'ha pogut donar en moments donats. Per altra banda, una autocrítica és haver deixat la dependència en material essencial sanitari a països tercers. Recordeu lo que nos va passar con las mascaretas, con los EPIs, con todo lo de ello. La globalització ha demostrat que no entén de solidaritat. I com a autocrítica hem de posar-nos de que no solament con la globalització del món, Europa també, penso que a la primera Europa va fallar terriblement quan els països implicats primers eren Itàlia i Espanya. Aleshores, penso que cada país, les autoritats sanitàries han de tenir previst aquestes circumstàncies perquè les pandèmies és llei de vida. Si jo em preparo per assolir-les i no tinc, alabat sigui Déu. Ara, si apareix un problema d'aquesta mena, ja ho tenim, no? O sigui, aquí havíem de fer autocrítica i no fer les coses bé. Després, donar recursos i materials i humans a la xarxa d'utilització pública sanitària. Aquí sí que parlo d'assistència. O sigui, no pot ser que tinguem deixada de la mà de Déu els recursos humans de la sanitat. Contractes d'una setmana amb els professionals, una quantitat de persones que no són fixes, per tant no poden afiançar la seva especialitat dintre d'un lloc. Esto és un problema que si no le posem solució, pues lo, en fi, les coses no continuaran malament. Després, educar la població en matèria de malalties transmissibles com a eina per desmuntar los new fakes i los negacionistes del virus i de vacunes. Jo crec que s'hauria de fer a nivell públic una campanya d'educació, però fora de l'àmbit polític ni de res, sinó, mire senyors, la història de lo que estem fent una mica aquí, història de la humanitat en malalties transmissibles, està passada així, i no hi ha més, i hem d'explicar per què quan la lepra se van tindre que fer lazaretos, que era unes zones tancades per evitar que la lepra se pogués propagar fora, perquè fins que no tenim una vacuna no tenim una altra manera de lluitar. I per una altra banda, jo una cosa que havien de fer autocrítica, a veure si tenim alguna vegada polítics que deixen la lluita partidista i es dediquen a lo que s'exposa en els punts que he dit abans. És vergonyós les picabaralles que hi ha entre polítics que de veritat, en fi, a mi em produeixen molta pena, de veritat.
Doncs així és com ho tenim de moment, doctor. Esperem que tot això s'aprengui d'aquesta lliçó i tot això, ni que sigui a poc a poc, es comenci a canviar. Moltes gràcies, doctor Paco Ester, per vindre aquí als estudis i, com no, i mostrar-nos una vegada més amb els seus coneixements i també la seva opinió, i l'esperem la propera setmana. Serà després d'eleccions.
Sí, sí.
I a veure si no hem de lamentar cap irregularitat en l'aspecte de que en el tema salut alguna cosa no es faci bé i vaja, i pugui haver-hi algun que altre incident. Esperem que no. esperem que no. Dilluns que ve ho comentarem.
Sí, bueno, jo voldria dir que, en fi, quan nosaltres podem sortir a comprar, podem anar a fer un cafè en els horaris previst, votar no és un problema. Ara, que una persona amb malaltia de Covid tingui que anar a votar, de veritat que sanitàriament no ho puc entendre de cap de les maneres. Si no som capaços de buscar una alternativa, aquesta persona pugui exercir el dret de votar, però no exposant a les persones que l'han d'acompanyar, a les persones que l'han de portar i a les persones que podrà contactar, epidemiològicament me'n sembla una aberració total.
Encara queden 6 dies... Potser tenim la sorpresa de que surten amb alguna solució.
Ojalá sigui així.
Moltes gràcies, doctor. Fins la propera setmana.
Gràcies a vosaltres.